Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Parlament Europeu es constitueix sense Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. A fora, unes 10.000 persones s'han manifestat contra el veto als polítics independentistes. Montse Manent.
Ni Puigdemont ni Comín han trepitjat territori francès per evitar ser detinguts. A dins la cambra europea, l'eurodiputat del Sinn Féin, Matt Carthy, ha reclamat respecte als drets dels eurodiputats absents, mentre a fora, des d'Òmnium Cultural, Marina Llansana ha qualificat de vergonyós l'existència de presos i exiliats a la Unió Europea.
Aquesta cambra necessita aixecar-se per la democràcia, necessita aixecar-se pels drets humans. Si aquesta cambra no valora els vots de la gent de Catalunya, la credibilitat d'aquesta cambra quedarà tocada.
Ens avergonyeix molt que avui a la Unió Europea hi hagi presos polítics i governants exiliats. Ens avergonyeix i ens preocupa.
A un pas de l'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre, després de les dues revifades d'ahir la tarda, encara no s'ha pogut donar per sufocat totalment el foc, que ha cremat més de 5.000 hectàrees.
Ara, ramaders i pagesos comencen a quantificar els danys i organitzar-se per reclamar ajudes. Avui s'han reunit amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Ara és hora de començar a refer-se dels danys amb mesures d'urgència i solucions a llarg termini. El vicepresident del govern, Pere Aragonès.
I ara és l'hora de valorar els danys per donar-hi resposta immediata a les necessitats més immediates, però sobretot mirada llarga i pensar en actuacions a mig i llarg termini, perquè cal una altra gestió del territori, una molt millor gestió del territori, i aquí ens hi hem d'implicar tots, totes les administracions, estic convençut que serà així.
Un col·lectiu feminista de Sant Cugat del Vallès denuncia una agressió sexual contra una jove del municipi aquest cap de setmana, coincidint amb la festa major.
El col·lectiu ha fet públic el cas a través d'un comunicat a les xarxes socials, però la policia assegura que no li consta per ara cap denúncia. Amb tot, l'entitat ha convocat una manifestació aquesta tarda per denunciar el cas.
Cugat.cat, Martí González.
De moment, ni Mossos d'Esquadra ni policia local tenen constància que s'hagi presentat denúncia per aquests fets, tot i que s'està indagant, ja que a vegades, segons els cossos, les víctimes d'agressions masclistes no es dirigeixen als cossos de seguretat o als centres hospitalaris. La presumpta agressió s'hauria produït a prop de Sade la nit de dissabte a diumenge, en plena festa major de Sant Cugat. Es tractaria de la tercera agressió sexual de la qual es té constància a la ciutat aquest 2019, un cas que ha donat a conèixer aquest dilluns el col·lectiu feminista Hora Bruixa a través de Twitter.
Cop policial contra el tràfic de drogues, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de marihuana.
El clan operava des del Prat de Llobregat i en l'operació es van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, esqueixos i 25 quilos de cabdells.
Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
A l'interior s'hi van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, esqueixos i 25 quilos de cabdells. Les plantacions disposaven d'una instal·lació elèctrica que obtenia l'energia sostraient-la de l'enllumenat públic. Durant els escorcolls també es van localitzar diverses armes de foc, carregadors i munició de diferent calibre, vehicles i diners en efectiu. Durant el van detenir 6 homes i una dona que ja han passat a disposició judicial i els qui s'imputen delictes contra la salut pública, la defraudació del fluid elèctric, pertinença a grup criminal i tinença d'armes.
Bon ritme de venda d'entrades al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Televisió Costa Brava, Enric Niell.
El Festival de la Portaferrada ja ha venut més de 25.000 entrades, en bona part gràcies als seus sold-outs, com el del tribut a Queen amb l'espectacle God Save the Queen, o el de Manolo García, programat pel 13 de juliol. La celeritat amb la que es van esgotar tots els passis va fer que sortís a la venda una nova data, la del 12 de juliol. Paral·lelament, destaca l'exposició pictòrica que tindrà lloc al monestir durant el juliol, a càrrec també del cantautor de Barcelona.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores vindran marcades per ruixats i xàfecs localment acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra que afectaran especialment el Pirineu i Prepirineu, tot i que també se'n podran formar altres punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est. Localment podran ser d'intensitat forta, tot i que la probabilitat és baixa, és a dir, que podran superar els 20 mil·límetres en només mitja hora a punts del Solsonès, Berguedà, Ripollès o Alta Garrotxa, així com a Osona. La situació de cara a la nit ja serà que aquesta precipitació tendeixi a minvar fins a desaparèixer del tot. També la nuvolositat a la resta del país seguirà força assolellat i de cara a demà s'espera un ambient assolellat, tot i el pas d'algun núvol alt i prim al llarg de la jornada i el creixement de nuvolades al centre de la jornada a punts del Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat, però menys intensos i menys extensos que no pas avui durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Belamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments la tarda està complexa a les rondes. A la ronda del litoral en sentit Trinitat tenim aturades a Sant Adrià i entre el nus del Llobregat i la zona franca, i en sentit Llobregat entre la Vall d'Hebron i Pedralbes. Pel que fa a la ronda de dalt, hi havia hagut un accident i ara queda la retenció, en concret en sentit Llobregat, entre Trinitat i Vallcarca. I pel que fa a aquesta mateixa B20 en sentit Trinitat, són 10-11 quilòmetres els que hi ha entre Diagonal i Roquetes. Deixant a banda les rondes, tenim ara problemes per circular a l'AP7, a Barberà en sentit Tarragona, i a la B30, en aquest cas, en ambdós sentits de la marxa, això els accessos nord. A la C-17 també problemes a Parets, en ambdós sentits. A la C-58, en ambdós sentits de Sant Quirze, recordem que aquí hi ha unes obres, i a Montcada, en sentit Trinitat. Pel que fa als accessos sud, la situació és millor, però encara hi ha un punt de lentitud a la 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i a la B-23, al Papiol, en sentit Martorell. De moment, això és tot. Molt bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta el ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg. La nit del 4 de juliol, Les Quatre Estacions. La companyia de ballet més prestigiosa del món balla Vivaldi amb sons electrònics. I divendres 5 de juliol ens oferiran una nit romàntica a través de tres grans peces clàssiques de Liszt i Chopin. Viu la millor dansa a Peralada. Informació i entrada a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Parlament Europeu ha quedat avui constituït sense Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. Dins de l'hemicicle, una vintena d'eurodiputats els han donat suport. A fora, 10.000 persones s'han manifestat contra el veto als polítics independentistes catalans. Tant Puigdemont com Comín han evitat anar a Estrasburg per por de ser detinguts. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Mentre uns músics interpretaven en directe i solemnement l'Oda a l'Alegria de Beethoven, considerat l'himne d'Europa, els 29 eurodiputats del partit favorable al Brexit s'han girat d'esquena. Després, un eurodiputat del Sinn Féin, Matt Carthy, ha recriminat al president en funcions, Antonio Tajani, que hagi vetat l'entrada de Puigdemont, Comín i Junqueras.
A tres representants del poble de Catalunya se'ls ha denegat la representació en aquesta cambra. Aquesta cambra necessita aixecar-se per la democràcia, necessita aixecar-se pels drets humans. Si aquesta cambra no valora els vots de la gent de Catalunya, la credibilitat d'aquesta cambra quedarà tocada.
Tajani l'ha ignorat. A fora del carrer, unes 10.000 persones, segons la policia francesa, s'han manifestat contra el veto als tres eurodiputats catalans. Des d'Òmnium Cultural, Marina Llansana ha dit que els drets civils estan amenaçats a tota Europa.
Ens avergonyeixi molt que avui a la Unió Europea hi hagi presos polítics i governants. Ens avergonyeixi i ens preocupa, perquè quan la democràcia i els drets humans estan en perill en un estat membre, vol dir que aquests drets estan amenaçats al conjunt de tota la Unió.
Carles Puigdemont i Toni Comín han intervingut a través d'un vídeo, però no han anat a la manifestació. L'advocat del president, Gonzalo Boye, ha dit que era perquè el seu client no fos detingut. Però el Ministeri de l'Interior diu que això passaria només en cas d'una nova euroordre de detenció que hauria d'emetre el jutge Llarena.
El Tribunal Constitucional ha avalat per unanimitat l'aplicació de l'article 155 que va destituir el govern de la Generalitat i la posterior convocatòria electoral.
D'aquesta manera, el ple del Tribunal rebutja per unanimitat els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Parlament de Catalunya i per 50 diputats d'Units Podem contra l'acord del ple del Senat. La decisió implica l'aval a l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol a Catalunya i a les mesures concretes de la intervenció. Els magistrats només consideren inconstitucional un punt del pla del govern espanyol que establia que es considerarien invàlides les disposicions del govern o del Parlament publicades al Diari Oficial de la Generalitat que no obtinguessin abans el vistiplau de l'executiu espanyol. Els arguments del tribunal per avalar el 155 no es faran públics fins d'aquí a uns dies.
Encara en clau política, la investidura de Pedro Sánchez començarà el 22 de juliol. Així ho ha pactat el president en funcions amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.
Després d'una conversa telefònica des de Brussel·les amb Sánchez, Batet ha anunciat la celebració del ple d'investidura.
He tomado la decisión de que el debate de investidura se inicie el próximo lunes 22 de julio a las 12 horas. Y el debate continuará el martes 23 de julio, cuando se llevará a cabo la primera votación. Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, la votación subsiguiente se produciría 48 horas después, el jueves 25 de julio.
Després d'això, comença a córrer un compte enrere de 2 mesos. Si no s'aconsegueix la investidura, s'haurien de dissoldre les Corts i repetir les eleccions al novembre. La majoria absoluta està en 176 i ara mateix el PSOE només compta amb el suport de 124 diputats. Segueix en l'aire el pacte amb Unidas Podemos, però també li falten els vots del PNB, Compromís i, com a mínim, les abstencions d'Esquerra Republicana i EH Bildu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A un pas de l'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre, després de les dues revifades d'ahir la tarda, encara no s'ha pogut donar per sufocat totalment el foc, que ha cremat més de 5.000 hectàrees. Ara ramaders i pagesos comencen a quantificar els danys i a organitzar-se per reclamar ajudes. Avui s'han reunit amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Si la situació es manté estable, es donarà per extingit 48 hores després des de l'últim punt calent detectat a la zona afectada pel foc. Després de cremar 5.046 hectàrees, de les quals 953 són agrícoles, ara és hora de començar a refer-se dels danys amb mesures d'urgència i solucions a llarg termini. El vicepresident del govern, Pere Aragonès.
I ara és l'hora de valorar els danys per donar-hi resposta immediata a les necessitats més immediates, però sobretot mirar de llarga i pensar en actuacions a mig i llarg termini, perquè cal una altra gestió del territori, una molt millor gestió del territori, i aquí ens hi hem d'implicar tots, totes les administracions, estic convençut que serà així.
Tot i això, l'incendi pot ser una oportunitat per reorganitzar també el model territorial. La Conselleria d'Agricultura i Ramaderia té com a prioritat recuperar la capacitat productiva de les zones afectades, després abordar el debat sobre la importància del sector primari.
L'alerta per nous focs no s'atura i, al marge de les recomanacions del Departament d'Interior, els ajuntaments intenten extremar les precaucions, especialment en els solars buits. En els darrers anys ja s'ha endurit la normativa per obligar els propietaris d'aquests terrenys a mantenir-los segurs i nets. Però l'alt risc d'incendi fa que municipis com Almenar, el Segrià, extremin les precaucions. M1FM, Pere Gilart.
L'Ajuntament d'Almenar recorda a tots els propietaris de patis sense edificar l'obligació que tenen de mantenir-los en condicions d'higiene, salubritat i seguretat, així com de tancar-los si no ho estan. Un dels objectius principals d'aquest avís és el d'evitar possibles incendis al casc del nucli urbà. En parla Teresa Malla, l'alcaldessa.
Hi ha molts patis i a raó de les altes temperatures hem fet un avís per tal de que els netegin. També hi ha hagut moltes queixes veïnals que tenen davall del balcó mateix o al cantó de casa aquests patis tots plens de brossa, d'herbes, diguem-ne, seques, matolls. Tenim una mica de por, perquè, clar, tot i que estan tancats, a dintre és preparats per ficar-hi foc, no?
Així doncs, l'Ajuntament ha telefonat als propietaris de diversos solars per comunicar-los els seus deures i espera que en els propers dies es duguin a terme els sanejaments necessaris per no haver d'aplicar sancions.
Amb les elevades temperatures no només hi ha perill d'incendi, sinó també riscos per la salut. A Sabadell, dos dels jutjats han hagut de patir aquests dies temperatures sufocants per nous problemes amb l'aire condicionat de l'edifici. L'episodi ha posat altre cop sobre la taula la necessitat de disposar d'uns nous jutjats. Ràdio Sabadell, Núria García.
És el segon episodi d'aquestes característiques que es viu a l'equipament. Fa un parell d'anys, l'edifici Sabadellenc va haver de tancar durant 2 dies per reparar els aires condicionats. Davant d'aquesta realitat, el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, ha reclamat avui la construcció d'una nova seu per als jutjats de Sabadell.
Necessitem un nou edifici judicial, lo necessitem ara, però ho necessitem ja des de fa anys. I ho necessitem perquè l'edifici actual, ja ho sabeu, és obsolet, és inadequat i és fins i tot perillós, i l'hem denunciat en multitud d'ocasions.
Mentre el nou edifici no arriba, a final d'any entraran en servei els nous jutjats 9 i 10 de primera instància que permetran descol·lapsar la justícia local.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Un col·lectiu feminista de Sant Cugat del Vallès denuncia una agressió sexual contra una jove del municipi aquest cap de setmana, coincidint amb la Festa Major. El col·lectiu ha fet públic el cas a través d'un comunicat a les xarxes socials, però la policia assegura que no li consta per ara cap denúncia, tampoc a l'Ajuntament de la població. Amb tot, l'entitat ha convocat aquesta tarda una manifestació per denunciar el cas i reclamar mesures de protecció al consistori. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. De moment, ni Mossos d'Esquadra ni policia local tenen constància que s'hagi presentat denúncia per aquests fets, tot i que s'està indagant, ja que a vegades, segons els cossos, les víctimes d'agressions masclistes no es dirigeixen als cossos de seguretat o als centres hospitalaris. La presumpta agressió s'hauria produït a prop de Sade la nit de dissabte a diumenge, en plena Festa Major de Sant Cugat. Es tractaria de la tercera agressió sexual de la qual es té constància a la ciutat aquest 2019, un cas que ha donat a conèixer aquest dilluns el col·lectiu feminista Hora Bruixa a través de Twitter. L'entitat també ha fet públic un comunicat de condemna al qual reitera la necessitat de donar visibilitat a aquest tipus d'agressions per conscienciar. A més, reclama abordar la problemàtica tant des de les administracions com des de la societat per trencar amb la cultura masclista.
I encara a Sant Cugat i en el marc d'aquesta Festa Major, les darreres hores ha mort una dona que dissabte es va ennuegar mentre gaudia de l'espectacle al Parc Central del municipi.
La dona va morir ahir a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on estava ingressada des de dissabte. Els fets es van produir en plena Festa Major de Sant Cugat, quan la víctima s'estava menjant un entrepà al Parc Central del municipi i es va ennuegar. Els serveis d'emergència la van reanimar després que patís una aturada cardiorrespiratòria. Després va ser traslladada a l'hospital, on finalment ha acabat morint. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat, la nova alcaldessa Mireia Ingla ja ha donat el condol a la família.
Ingressa a presó el violador que va agredir sexualment a una menor de 13 anys a Girona al matí del dia de Sant Joan.
El detingut és reincident i acumula diversos antecedents per agressions i abusos sexuals. L'any 2009 va ser condemnat a 6 anys de presó per atacar una noia durant les fires de Girona. Segons fonts del cas, la víctima ha identificat l'agressor en la roda de reconeixement. El jutge n'ha ordenat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança.
L'any passat es van denunciar 1.500 casos d'abús sexual a Catalunya, especialment els mesos de juliol i agost. Per comarques es van registrar més denúncies al Segrià, les Garrigues, al Pla d'Urgell i la ciutat de Barcelona. Són dades que permeten veure el visor de dades delinqüencials de Catalunya, una eina accessible des d'internet que ofereix dades relatives a delictes.
I ho fa de manera molt gràfica sobre el mapa de Catalunya. Mostra el lloc on s'han comès els delictes, les denúncies rebudes, les detencions o els casos resolts entre els anys 2011 i 2018. Només posa un límit, que ha explicat el director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez.
Amb un límit, que és que amb la publicació de les dades no s'acabi identificant directament a les persones víctimes de fets delictius.
L'eina permet consultar els diversos delictes classificats segons el Codi Penal, veure les dades en 3D i comparar les d'una zona de Catalunya amb les dades globals.
Cop policial contra el tràfic de drogues. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de marihuana que operava des del Prat de Llobregat. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Un operatiu antidroga que va tenir lloc el passat 19 de juny al Prat i Abrera amb 7 escorcolls de forma simultània. En un dels edificis els agents van trobar una plantació de marihuana oculta en un soterrani excavat sota l'edifici i al qual s'hi accedia a través d'un plat de dutxa accionat automàticament. A l'interior s'hi van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, esqueixos i 25 quilos de cabdells. Les plantacions disposaven d'una instal·lació elèctrica que obtenia l'energia sostraient-la de l'enllumenat públic. Durant els escorcolls també es van localitzar diverses armes de foc, carregadors i munició de diferent calibre, vehicles i diners en efectiu. Durant l'operatiu es van detenir 6 homes i una dona que ja han passat a disposició judicial i els qui s'imputen delictes contra la salut pública, la defraudació del fluid elèctric, pertinença a grup criminal i tinença d'armes. Un dels detinguts és un home que s'hauria presentat a les eleccions municipals del Prat sota el paraigües d'una agrupació local. La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per governar la Diputació de Girona. Miquel Noguer repetirà la presidència, mentre que el republicà Pau Preses en serà el vicepresident. La situació del país ha fet decantar la balança cap a l'entesa entre els dos partits sobiranistes, cosa que valora positivament la delegació garrotxina. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. L'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra per governar la Diputació de Girona s'ha rebut amb bons ulls des de les delegacions comarcals dels dos partits, que consideren que és un acord natural, ja que eren les dues forces que majors suports havien sumat en les eleccions municipals a la demarcació. Eduard Llorès, de Junts per Catalunya, a la Garrotxa.
Al final és un acord que respon una mica al que és la petició de la població aquí a casa nostra, a comarques gironines. Ens està molt clar que la gent ens demanava arribar a un acord. Governeu als màxims llocs on te pugueu conjuntament i Esquerra i Junts doncs, aneu plegats.
El ple de Constitució de la Diputació de Girona serà aquest divendres, però encara caldrà esperar uns dies més fins que es defineixi el cartipàs per saber si algun dels dos representants garrotxins assumeix alguna responsabilitat dins del govern de la Diputació de Girona.
I la Diputació de Tarragona té una dona a la presidència per primer cop a la història, la republicana Noemí Llauradó. El plenari constitutiu ha fet efectiu l'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya a l'ens supramunicipal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Una entesa que totes dues formacions qualifiquen de país. Llauradó serà així la primera dona al capdavant de la Diputació de Tarragona. Lluís Soler, de Junts per Catalunya, destaca que l'acord contempla la distribució de les àrees de la Diputació en una proporció de 50% entre cada formació.
De forma que Esquerra Republicana, en este cas, assumeix la presidència de diferents àrees. Junts per Catalunya també assumeix la presidència de 5 àrees, igual que Esquerra Republicana, i en aquest cas la vicepresidència primera i segona de la Diputació de Tarragona.
Junts per Catalunya així doncs assumeix les àrees d'Economia i Hisenda, Coneixement i Qualitat, Servei d'Assistència al Ciutadà i el Patronat de Turisme. Esquerra Republicana de Catalunya assumirà així Recursos Humans i Serveis Interns, el Patronat de Base, el Servei d'Assistència al Territori i Carreteres i també el Servei d'Assistència Municipal.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'elecció de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. La raó és la fórmula d'acatament de la Constitució dels regidors de la CUP.
Els tres regidors anticapitalistes es van negar a jurar o prometre la Carta Magna i després van fer un vot nul, ja que van escriure el nom de Noemí Llauradó, que no es presentava a la investidura. Pellicer va ser escollit amb els vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana després d'un acord de govern. El recurs el va presentar el cap de llista de Vox a la ciutat i número 2 de la formació a la demarcació. L'Ajuntament de Reus ha decidit convocar de nou la investidura demà a les 4 de la tarda.
En cultura, el bon ritme de venda d'entrades del Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà fa preveure una de les edicions més exitoses de la història del Festival Ganxó. I és que ja s'han esgotat les localitats per dos dels espectacles amb més ressò. Televisió Costa Brava, Enric Niell, bona tarda.
Bona tarda. El Festival de la Portaferrada ja ha venut més de 25.000 entrades, en bona part gràcies als seus sold-outs, com el del tribut a Queen amb l'espectacle God Save the Queen del 29 de juliol o el de Manolo García, programat pel 13 de juliol. La celeritat amb la que es van esgotar tots els passis va fer que sortís a la venda una nova data, la del 12 de juliol. García oferirà un espectacle molt especial en el que mostrarà la versió més acústica de la seva música. Paral·lelament, destaca l'exposició pictòrica que tindrà lloc al monestir durant el juliol, a càrrec també del cantautor de Barcelona. En parla Albert Malló, el director del festival.
Cada dia i m'encanta pintar des de dibuixos de les seves gires amb quadres com les seves portades de discos, són il·lustracions seves, i podem veure una gran mostra d'obra pictòrica de Manolo García.
Ratllant també el sold-out dos espectacles del Festival Singlot d'Humor emplaçat a l'escenari Espai Port de Portaferrada. Són el de la Resistència, amb la gent del programa televisiu liderat per David Broncano, i Hem de parlar Tete, un homenatge a Pepe Rubianes a càrrec d'Andreu Buenafuente, Berto Romero i Carlos Latre. S'estan venent a un gran ritme també els concerts del Pot Petit, el 4 d'agost i Marea el 10 d'agost.
Trem enceta demà un nou cicle de música als balcons. Tots els dimecres del mes de juliol es podrà gaudir de petites actuacions musicals en 5 balcons del centre històric de la capital del Pallars Jussà. Ràdio Trem, Anna Solana.
Es tracta d'una iniciativa per donar a conèixer i posar en valor el talent de joves músics del municipi, alhora que es dinamitza la zona comercial de Trem, ofereix als assistents una excusa per sortir a passejar. En concret, es tracta de 5 propostes musicals que tindran lloc a diferents balcons d'edificis antics del centre històric de la ciutat. Els espais han estat cedits pels veïns i es troben al rovell comercial de Tremp. Les actuacions, que començaran a les 7 de la tarda cada dimecres de juliol, proposen diferents gèneres musicals que van de la guitarra clàssica fins al folk o el pop-rock. La primera cita de música als balcons serà demà dimecres i es tracta d'un concert de guitarra clàssica.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Sport Games arriben a Tortosa.
Avui arrenquen els Jocs Populars 2019, que durant tota aquesta setmana es disputen a diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. A banda de Tortosa, les subseus són Amposta, Deltebre, La Ràpita, Jesús, Roquetes, l'Ampolla, l'Aldea i Salou. Els World Sport Games viuran aquest vespre a la cerimònia d'inauguració.
Des de Ràdio Tortosa ens ho explica Núria Mora.
Avui arriba a Tortosa i a la resta de poblacions de les Terres de l'Ebre el gruix dels més de 3.000 esportistes que participen als World Sport Games, que es celebren fins diumenge. Les delegacions dels 42 països participants es concentren aquesta tarda al Parc Teodor González de Tortosa per participar en la desfilada a les 8:30 del vespre, que els durà fins a l'estadi municipal Josep Otero, on es realitzarà la cerimònia inaugural dels Jocs a partir de les 9:15. Un acte que vol ser un tast de la cultura i les tradicions ebrenques. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha fet una crida a la ciutadania perquè s'impliqui i visqui intensament aquests Jocs Internacionals.
Sí, a poques hores de la inauguració el que demanem a la ciutadania sobretot és que acolliguem molt bé els esportistes. Estem convençuts que així ho faran, que els acolliran, que tots ho estem vivint amb molta il·lusió, perquè un esdeveniment com este no l'hem tingut mai i segurament no el tornarem a tindre o tardarem molt a tindre'l, perquè és moltíssima gent d'arreu del món que ens està visitant i que per tant coneixerà el nostre territori. Per tant, demanar a tothom que s'implique i sobretot que ho visque. Jo crec que és una oportunitat per viure estos jocs i que no ens podem deixar passar aquesta oportunitat.
Aquest matí ja han començat les competicions de petanca, tennis, voleibol, lluita lliure i wheel gimnàstics a poblacions com Tortosa, Roquetes i l'Ampolla.
I en una altra competició, en aquest cas els World Roller Games, avui segueix a Vilanova el Mundial d'Hockey Patins Sub-19.
Es tracta de la fase final del Mundial Júnior, que des de dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, que avui obrirà una finestra televisiva a la plataforma Xala. Els World Roller Games reuneixen a Barcelona, Sant Cugat, Vilanova, Terrassa i Mollet més de 4.000 atletes de 81 països.
En futbol, el Prat celebra avui l'ascens.
En uns minuts, el conjunt Potablava serà rebut a l'Ajuntament, on oferirà l'ascens al consistori i als aficionats que s'apleguen a la plaça. L'associació esportiva El Prat torna 3 anys després a segona B, després de superar 3 rondes d'eliminatòries amb èxit.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López del control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Si ets aquí a la vora, no hi ha nano més forçut. I és que sóc un somni a truites, que els meus somnis són gegants. Només tu me'ls poses a tocar de mans. Si ets tu, deixo de ser un poruc. La vida em parla sense vots. Sóc un dimoni sense pot, si no hi ets tu. Vida, les ha de passar el mateix, cal llepar-se la ferida per aprendre a fer civil. Però si ets aquí a la vora, l'ou o món torna més clar, no hi ha trava que m'atura al teu costat. Només tu m'omplis el cor de llum, de les tristors em farem foc. Sóc un dimoni sense por si no hi ets tu. Saps traure el millor de mi si et tinc al meu costat. La vida és un esclat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Parlament Europeu es constitueix sense Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. A fora, unes 10.000 persones s'han manifestat contra el veto als polítics independentistes. Montse Manent.
Ni Puigdemont ni Comín han trepitjat territori francès per evitar ser detinguts. A dins la Cambra Europea, l'eurodiputat del Sinn Féin, Matt Carthy, ha reclamat respecte als drets dels eurodiputats absents, mentre fora, des d'Òmnium Cultural, Marina Llansana ha qualificat de vergonyós l'existència de presos i exiliats a la Unió Europea.
Aquesta cambra necessita aixecar-se per la democràcia, necessita aixecar-se pels drets humans. Si aquesta cambra no valora els vots de la gent de Catalunya, la credibilitat d'aquesta cambra quedarà tocada.
Ens avergonyeix molt que avui a la Unió Europea hi hagi presos polítics i governants exiliats. Ens avergonyeix i ens preocupa.
A un pas de l'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre, després de les dues revifades d'ahir la tarda, encara no s'ha pogut donar per sufocat totalment el foc, que ha cremat més de 5.000 hectàrees.
Ara, ramaders i pagesos comencen a quantificar els danys i a organitzar-se per reclamar ajudes. Avui s'han reunit amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Ara és hora de començar a refer-se dels danys amb mesures d'urgència i solucions a llarg termini. El vicepresident del govern, Pere Aragonès.
I ara és l'hora de valorar els danys per donar-hi resposta immediata a les necessitats més immediates, però sobretot mirar de llarga i pensar en actuacions a mig i llarg termini, perquè cal una altra gestió del territori, una molt millor gestió del territori, i aquí ens hi hem d'implicar tots, totes les administracions, i estic convençut que serà així.
Un col·lectiu feminista de Sant Cugat del Vallès denuncia una agressió sexual contra una jove del municipi aquest cap de setmana, coincidint amb la festa major.
El col·lectiu ha fet públic el cas a través d'un comunicat a les xarxes socials, però la policia assegura que no li consta per ara cap denúncia. Amb tot, l'entitat ha convocat una manifestació aquesta tarda per denunciar el cas.
Cugat.cat, Martí González.
De moment, ni Mossos d'Esquadra ni policia local tenen constància que s'hagi presentat denúncia per aquests fets, tot i que s'està indagant, ja que a vegades, segons els cossos, les víctimes d'agressions masclistes no es dirigeixen als cossos de seguretat o als centres hospitalaris. La presumpta agressió s'hauria produït a prop de SAD la nit de dissabte a diumenge, en plena festa major de Sant Cugat. Es tractaria de la tercera agressió sexual de la qual es té constància a la ciutat aquest 2019, un cas que ha donat a conèixer aquest dilluns el col·lectiu feminista Hora Bruixa a través de Twitter.
Cop policial contra el tràfic de drogues. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de marihuana.
El clan operava des del Prat de Llobregat i en l'operació es van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, esqueixos i 25 quilos de cabdells.
Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
A l'interior s'hi van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, esqueixos i 25 quilos de cabdells. Les plantacions disposaven d'una instal·lació elèctrica que obtenia l'energia sostraient-la de l'enllumenat públic. Durant els escorcolls també es van localitzar diverses armes de foc, carregadors i munició de diferent calibre, vehicles i diners en efectiu. Durant l'operatiu es van detenir 6 homes i una dona que ja han passat a disposició judicial, imputen delictes contra la salut pública, la defraudació del fluid elèctric, pertinença a grup criminal i tinença d'armes.
El bon ritme de venda d'entrades del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà fa preveure una de les edicions més exitoses de la història del Festival Ganxó.
I és que ja s'han esgotat les localitats per a dos dels espectacles amb més ressò.
Televisió Costa Brava, Enric Niell.
El Festival de la Porta Ferrada ja ha venut més de 25.000 entrades, en bona part gràcies als seus sold-outs, com el del tribut a Queen amb l'espectacle God Save the Queen, o el de Manolo García, programat pel 13 de juliol. La celeritat amb la que es van esgotar tots els passis va fer que sortís a la venda una nova data, la del 12 de juliol. Paral·lelament, destaca l'exposició pictòrica que tindrà lloc al monestir durant el juliol, a càrrec també del cantautor de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores vindran marcades per ruixats i xàfecs localment acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra que afectaran especialment el Pirineu i Prepirineu, tot i que també se'n podran formar altres punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est. Localment podran ser d'intensitat forta, tot i que la probabilitat és baixa, és a dir, que podran superar els 20 mil·límetres en només mitja hora a punts del Solsonès, Berguedà, Ripollès o Alta Garrotxa, així com a Osona. La situació de cara a la nit ja serà que aquesta precipitació tendeixi a minvar fins a desaparèixer del tot. També la nuvolositat a la resta del país seguirà força assolellat i de cara a demà s'espera un ambient assolellat, tot i el pas d'algun núvol alt i prim al llarg de la jornada i el creixement de nuvolades al centre de la jornada a punts del Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat però menys intensos i menys extensos que no pas avui durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de començar parlant de dos accidents a la demarcació de Girona, una a la GI614 a Roses, on s'obliga a tallar totalment la via. Sembla que estan esperant les grues per retirar els vehicles que han patit l'accident i ens parlen, no sabem encara les característiques, d'un accident greu a la GI673 a Caldes de Malavella. S'estan fent desviaments. Pel que fa a l'entorn metropolità, hem de dir que la situació ha millorat. Seguim amb problemes encara a les rondes, tot i que amb tendència a anar millorant. Això sí, la ronda de dalt, en el tram que tenim habitualment entre Diagonal i Roquetes, a la ronda de dalt en sentit Trinitat, segueixen encara així les retencions. I pel que fa als accessos, només mencionar l'autopista del Vallès, on hi ha retencions a Montcada cap a Trinitat i a Sant Quirze, en sentit Manresa, per unes obres. Això és tot. Molt bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta el ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg. La nit del 4 de juliol, les 4 estacions. La companyia de ballet més prestigiosa del món balla Vivaldi amb sons electrònics. I divendres 5 de juliol ens oferiran una nit romàntica a través de 3 grans peces clàssiques de Liszt i Chopin. Viu la millor dansa Peralada. Informació i entrada a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Parlament Europeu ha quedat avui constituït sense Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. Dins de l'hemicicle, una vintena d'eurodiputats els han donat suport. A fora, 10.000 persones s'han manifestat contra el veto als polítics independentistes catalans. Tant Puigdemont com Comín han evitat anar a Estrasburg per por de ser detinguts. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Mentre uns músics interpretaven en directe i solemnament l'Oda a l'Alegria de Beethoven, considerat l'himne d'Europa, els 29 eurodiputats del partit favorable al Brexit s'han girat d'esquena. Després, un eurodiputat del Sinn Féin, Matt Carthy, ha recriminat al president en funcions, Antonio Tajani, que hagi vetat l'entrada de Puigdemont, Comín i Junqueras.
A tres representants del poble de Catalunya se'ls ha denegat la representació en aquesta cambra. Aquesta cambra necessita aixecar-se per la democràcia, necessita aixecar-se pels drets humans. Si aquesta cambra no valora els vots de la gent de Catalunya, la credibilitat d'aquesta cambra quedarà tocada.
Tajani l'ha ignorat. A fora del carrer, unes 10.000 persones, segons la policia francesa, s'han manifestat contra el veto als 3 eurodiputats catalans. Des d'Òmnium Cultural, Marina Llansana ha dit que els drets civils estan amenaçats a tota Europa.
Ens avergonyeixi molt que avui a la Unió Europea hi hagi presos polítics i governants exiliats. A llegi ens preocupa, perquè quan la democràcia i els drets humans estan en perill en un estat membre, vol dir que aquests drets estan amenaçats al conjunt de tota la Unió.
Carles Puigdemont i Toni Comín han intervingut a través d'un vídeo, però no han anat a la manifestació. L'advocat del president, Gonzalo Boye, ha dit que era perquè el seu client no fos detingut. Però el Ministeri de l'Interior diu que això passaria només en cas d'una nova euroordre de detenció que hauria d'emetre el jutge Llarena.
El Tribunal Constitucional ha avalat per unanimitat l'aplicació de l'article 155 que va destituir el govern de la Generalitat i la posterior convocatòria electoral.
D'aquesta manera, el ple del Tribunal rebutja per unanimitat els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Parlament de Catalunya i per 50 diputats d'Units Podem contra l'acord del ple del Senat. La decisió implica l'aval a l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol a Catalunya i a les mesures concretes de la intervenció. Els magistrats només consideren inconstitucional un punt del pla del govern espanyol que establia que es considerarien invàlides les disposicions del govern o del Parlament publicades al Diari Oficial de la Generalitat, que no obtinguessin abans el vistiplau de l'executiu espanyol. Els arguments del tribunal per avalar el 155 no es faran públics fins d'aquí a uns dies.
Encara en clau política, la investidura de Pedro Sánchez començarà el 22 de juliol. Així ho ha pactat el president en funcions amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.
Després d'una conversa telefònica des de Brussel·les amb Sánchez, Batet ha anunciat la celebració del ple d'investidura.
He tomado la decisión de que el debate de investidura se inicie el próximo lunes 22 de julio a las 12 horas. Y el debate continuará el martes 23 de julio, cuando se llevará a cabo la primera votación. Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, la votación subsiguiente se produciría 48 horas después, el jueves 25 de julio.
Després d'això comença a córrer un compte enrere de 2 mesos. Si no s'aconsegueix la investidura, s'haurien de dissoldre les Corts i repetir les eleccions al novembre. La majoria absoluta està en 176 i ara mateix el PSOE només compta amb el suport de 124 diputats. Segueix en l'aire el pacte amb Unidas Podemos, però també li falten els vots del PNB, Compromís i com a mínim les abstencions d'Esquerra Republicana i EH Bildu.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A un pas de l'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre, després de les dues revifades d'ahir la tarda, encara no s'ha pogut donar per sufocat totalment el foc, que ha cremat més de 5.000 hectàrees. Ara, ramaders i pagesos comencen a quantificar els danys i a organitzar-se per reclamar ajudes. Avui s'han reunit amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Si la situació es manté estable, es donarà per extingit 48 hores després des de l'últim punt calent detectat a la zona afectada pel foc. Després de cremar 5.046 hectàrees, de les quals 953 són agrícoles, ara és hora de començar a refer-se dels danys amb mesures d'urgència i solucions a llarg termini. El vicepresident del govern, Pere Aragonès.
I ara és l'hora de valorar els danys per donar-hi resposta immediata a les necessitats més immediates, però sobretot mirada llarga, i pensant actuacions a mig i llarg termini, perquè cal una altra gestió del territori, una molt millor gestió del territori, i aquí ens hi hem d'implicar tots, totes les administracions, i estic convençut que serà així.
Tot i això, l'incendi pot ser una oportunitat per reorganitzar també el model territorial. La Conselleria d'Agricultura i Ramaderia té com a prioritat recuperar la capacitat productiva de les zones afectades, després abordar el debat sobre la importància del sector primari.
Amb les elevades temperatures no només hi ha perill d'incendi, sinó també riscos per la salut. A Sabadell, els treballadors dels jutjats han hagut de patir aquests dies temperatures sufocants per nous problemes amb l'aire condicionat de l'edifici. L'episodi ha posat de nou sobre la taula la necessitat de disposar de nous jutjats. Ràdio Sabadell, Núria García.
És el segon episodi d'aquestes característiques que es viu a l'equipament. Fa un parell d'anys, l'edifici Sabadellenc va haver de tancar durant 2 dies per reparar els aires condicionats. Davant d'aquesta realitat, el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, ha reclamat avui la construcció d'una nova seu per als jutjats de Sabadell.
Necessitem un nou edifici judicial, lo necessitem ara, però ho necessitem ja des de fa anys, i ho necessitem perquè l'edifici actual, ja ho sabeu, és obsolet, és inadequat i és fins i tot perillós, i l'hem denunciat en multitud d'ocasions.
Mentre el nou edifici no arriba, a final d'any entraran en servei els nous jutjats 9 i 10 de primera instància que permetran descol·lapsar la justícia local.
I a Sant Cugat, a poc va remetent el brot de legionel·la detectat aquest passat mes de juny i que ha obligat a hospitalitzar 4 persones. 2 ja han estat donades d'alta en les darreres hores. Mentrestant, el Departament de Salut continua investigant l'esbrot. Cugat.cat, Martí González.
Després de la que va ser donada d'alta divendres passat, resta una persona ingressada amb bona evolució i la quarta estable a la unitat de cures intensives, a la UCI, segons les darreres informacions. El Departament de Salut ha informat que els símptomes del primer cas es van produir el 3 de juny, mentre que l'últim data del 21 de juny. També ha assenyalat que, des del primer moment, es va posar en marxa la investigació epidemiològica i ambiental per intentar determinar on es podria haver produït el contagi, una investigació que encara continua per esclarir l'origen dels casos. Les inspeccions estan fent en un radi d'acció de 2 quilòmetres i s'ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc de tots els circuits d'alt risc implicats en la investigació. En aquests moments s'està a l'espera dels resultats de les anàlisis que serviran per orientar sobre l'origen d'aquest brot.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
No marxem de Sant Cugat del Vallès perquè nou cas de presumpta agressió sexual en aquesta ocasió, com dèiem, en aquest municipi durant la Festa Major. Un col·lectiu feminista de la ciutat ha denunciat el cas a través d'un comunicat, malgrat que per ara no existeix cap denúncia oficial a la policia o l'Ajuntament. Tot i això, en aquests moments hi ha una concentració davant del consistori santcugatenc per condemnar els fets i demanar més protecció per les dones. Hi anirem de seguida, però de moment sembla que tenim problemes per connectar amb els nostres companys de Cugat.cat. De seguida hi anirem, com dèiem. Ingressa a presó el violador que va agredir sexualment una menor de 13 anys a Girona al matí del dia de Sant Joan.
El detingut és reincident i acumula diversos antecedents per agressions i abusos sexuals. L'any 2009 va ser condemnat a 6 anys de presó per atacar una noia durant les fires de Girona. Segons fonts del cas, la víctima ha identificat l'agressor en la roda de reconeixement. El jutge n'ha ordenat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança.
L'any passat es van denunciar 1.500 casos d'abús sexual a Catalunya, especialment els mesos de juliol i agost. Per comarques es van registrar més denúncies al Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell i la ciutat de Barcelona. Són dades que permeten veure el visor de dades delinqüencials de Catalunya, una eina accessible des d'internet que ofereix dades relatives a delictes.
I ho fa de manera molt gràfica sobre el mapa de Catalunya. Mostra el lloc on s'han comès els delictes, les denúncies rebudes, les detencions o els casos resolts entre els anys 2011 i 2018. Només posa un límit, que ha explicat el director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez.
Amb un límit, que és que amb la publicació de les dades no s'acabi identificant directament a les persones víctimes de fets delictius.
L'eina permet consultar els diversos delictes classificats segons el Codi Penal, veure les dades en 3D i comparar-les d'una zona de Catalunya amb les dades globals.
Ara sí, tornem cap a Sant Cugat del Vallès. Com dèiem, en aquests moments hi ha una concentració davant del consistori santcugatenc per condemnar els fets i demanar més protecció per les dones. Allà hi tenim els nostres companys de Cugat.cat. Roger Quartielles, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara, un centenar de persones es concentra davant l'Ajuntament de la localitat. Criden consignes com cap agressió sense resposta. El col·lectiu feminista de la ciutat Hora Bruixa ha convocat aquesta concentració per rebutjar una presumpta agressió sexual que, segons l'entitat, hi hauria hagut dissabte a la nit durant la Festa Major de la ciutat. Segons Hora Bruixa, la presumpta víctima hauria estat drogada i agredida sexualment. De moment, ni Mossos d'Esquadra ni policia local tenen constància de cap denúncia. A més, l'entitat diu que la víctima tampoc ha volgut interposar cap denúncia. En cas de confirmar-se aquesta agressió, aquesta seria la tercera agressió sexual en el que portem d'any a Sant Cugat. Aquesta qüestió s'afegeix a més a un altre succés ocorregut durant la Festa Major, la mort d'una persona aquest dilluns, després que dissabte s'anuagués en una activitat de la festa a causa d'una parada cardiorrespiratòria.
Doncs gràcies, Roger Quartielles, des de Cugat.cat. Cop policial contra el tràfic de drogues, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de marihuana que operava des del Prat de Llobregat. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Un operatiu antidroga que va tenir lloc el passat 19 de juny al Prat i Abrera amb 7 escorcolls de forma simultània. En un dels edificis els agents van trobar una plantació de marihuana oculta en un soterrani excavat sota l'edifici i al qual s'hi accedia a través d'un plat de dutxa accionat automàticament. A l'interior s'hi van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, esqueixos i 25 quilos de cabdells. Les plantacions disposaven d'una instal·lació elèctrica que obtenia l'energia sostraient-la de l'enllumenat públic. Durant els escorcolls també es van localitzar diverses armes de foc, carregadors i munició de diferent calibre, vehicles i diners en efectiu. Durant l'operatiu es van detenir 6 homes i una dona que ja han passat a disposició judicial i els que s'imputen delictes contra la salut pública, la defraudació del fluid elèctric, pertinença a tinença d'armes. Un dels detinguts és un home que s'hauria presentat a les eleccions municipals del Prat sota el paraigües d'una agrupació local. La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El bon ritme de... Santa Coloma de Gramenet reclama mesures per millorar la mobilitat dels usuaris que utilitzen la línia 1 mentre es fan les obres de renovació. Durant dos mesos es canviaran 9 quilòmetres de vies i el metro no arriba, si el metro no arriba fins al municipi. Però el servei alternatiu de bus no convenç ni els usuaris ni l'Ajuntament. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García, bona tarda.
Bona tarda. Fins a 90.000 persones es veuen afectades per les obres de renovació de 9 quilòmetres de vies i que provoquen que les estacions entre Clot i Fondo, 9 estacions en total, quedin sense servei fins al 30 d'agost. Els usuaris majoritàriament es queixen de la manca d'informació i que l'autobús llançadora que cobreix el tram afectat no és continu. N'ha parlat l'alcaldessa Núria Parlon.
Que seria molt important és que els informadors i informadores es poguessin explicar a la gent, per exemple, doncs aquesta millora i estalvi de temps, simplement si no fas Fabré i Puig i fas Sagrera i enllaces amb la línia 9. No?
Aquest matí Parlon s'ha reunit amb el Consell Metropolità de l'AMB i ha posat sobre la taula aquestes mesures per pal·liar els inconvenients de les obres. L'alcaldessa de Santa Coloma ha aprofitat per demanar també que els busos llançadora arribin fins a Glòries, ja que la parada de Clot no és accessible a persones amb mobilitat reduïda.
La Ràpita i les cases d'Alcanar comencen la veda biològica de la pesca d'arrossegament per garantir la recuperació de les espècies. Fins al proper mes de setembre, els pescadors de l'Ebre afectats per l'aturada no tornaran a la mar. Canal Terres de l'Ebre, Judit Camacho.
De maig a juny va ser el Tor de l'Ampolla i fins a Torredembarra, la part del nord de la província. Un repartiment que des del sector consideren totalment necessari per a la regeneració de les espècies i sobretot per l'augment del moll. Una aturada necessària per a la nova temporada pesquera del setembre, segons explica el secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, Joan Balaguer.
El moll és el que nosaltres al setembre comencem a trobar ja en més quantitat. També tenim més lluç, més moixarres, més cabeçuts, més de tot. No? O sigui, quan entrem al setembre s'ha notat efectivament aquesta aturada.
Ara les embarcacions aturades aprofiten per passar les revisions periòdiques de la inspecció de bucs i per fer neteja i manteniment de les barques.
En cultura, el bon ritme de venda d'entrades del festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà fa preveure una de les més exitoses de la història del Festival Ganxó. I és que ja s'han esgotat les localitats per dos dels espectacles amb més ressò. Televisió Costa Brava, Enric Niell, bona tarda.
Bona tarda. El Festival de la Portaferrada ja ha venut més de 25.000 entrades, en bona part gràcies als seus sold-outs, com el del tribut a Queen amb l'espectacle God Save the Queen del 29 de juliol o el de Manolo García programat pel 13 de juliol. La celeritat amb la que es van esgotar tots els passis va fer que sortís a la venda una nova data, la del 12 de juliol. García oferirà un espectacle molt especial en el que mostrarà la versió més acústica de la seva música. Paral·lelament destaca l'exposició pictòrica que tindrà lloc al monestir durant el juliol, a càrrec també del cantautor de Barcelona. En parla Albert Mallol, director del festival.
Cada dia pinta i li encanta pintar des de dibuixos de les seves gires amb quadres com els seus portals de discos són il·lustracions seves i podem veure una gran mostra d'obra pictòrica de Manolo García.
Ratllen també el sold out dos espectacles del Festival Singlot d'Humor emplaçat a l'escenari Espai Port de Portaferrada. Són el de la Resistència amb la gent del programa televisiu liderat per David Broncano i Hem de parlar Tete, un homenatge a Pepe Rubianes a càrrec d'Andreu Buenafuente, Berto Romero i Carlos Latre. S'estan venent a un gran ritme també els concerts del Pot Petit el 4 d'agost i Marea el 10 d'agost.
Tot a punt a la capital del Segrià perquè aquest dijous arrenqui una nova edició del Fem Banda, el Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida. Enguany, el certamen arriba a la 16a edició i comptarà amb la presència de bandes i orquestres de nivell nacional i internacional. Uau, Lleida Ràdio, Anna Martín.
En aquesta 16a edició, que es durà a terme del 4 al 7 de juliol, el Festival Fem Banda assumeix un component social en el que s'ha buscat portar la música al carrer en municipis com Almacelles, Serós o Castelldans. Així ho ha explicat el regidor de Cultura, Jaume Rutllant.
La imbricació territorial d'aquest festival, perquè els actes d'aquest festival s'extendran a Torres, a Borges, Castelldans, el Picat, la Granja, Almacelles, Vallfogona, de Balaguer, Serós. Cal destacar que la música de banda històricament ha estat, jo diria, un pont entre una cultura musical elitista amb una cultura musical molt més interrelacionalment.
Algunes de les bandes que hi participaran són la banda municipal de Lleida o la banda de música de l'agrupació musical Rapitenca.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Sport Games arriben a Tortosa.
Avui arrenquen els Jocs Populars 2019, que durant tota aquesta setmana es disputen a diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. A banda de Tortosa, les subseus són Amposta, Deltebre, La Ràpita, Jesús, Roquetes, l'Ampolla, l'Aldea i Salou. Els World Sport Games viuran aquest vespre la cerimònia d'inauguració.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Avui arriba a Tortosa i a la resta de poblacions de les Terres de l'Ebre el gruix dels més de 3.000 esportistes que participen als World Sport Games, que es celebren fins diumenge. Les delegacions dels 42 països participants es concentren aquesta tarda al Parc Teodor González de Tortosa per participar en la desfilada a les 8:30 del vespre, que els durà fins a l'estadi municipal Josep Otero, on es realitzarà la cerimònia inaugural dels Jocs a partir de les 9:15. Un acte que vol ser un tast de la cultura i les tradicions ebrenques. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha fet una crida a la ciutadania perquè s'impliqui i visqui intensament aquests Jocs Internacionals.
Sí, a poques hores de la inauguració el que demanem a la ciutadania sobretot és que acolliguem molt bé els esportistes. Estem convençuts que així ho faran, que els acolliran, que tots ho estem vivint amb molta il·lusió, perquè un esdeveniment com este no l'hem tingut mai i segurament no el tornarem a tindre o tardarem molt a tindre'l, perquè és moltíssima gent d'arreu del món que ens està visitant i que per tant coneixerà el nostre territori. Per tant, demana a tothom que s'implique i sobretot que ho visque. Jo crec que és una oportunitat per viure estos jocs i que no ens podem deixar passar aquesta oportunitat.
Aquest matí ja han començat les competicions de petanca, tennis, voleibol, lluita lliure i wheel gimnàstics a poblacions com Tortosa, Roquetes i l'Ampolla.
I en una altra competició, en aquest cas els World Roller Games, avui segueix a Vilanova el Mundial d'Hockey Patins Sub-19.
Es tracta de la fase mundial del Mundial Júnior, que des de dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, que avui obrirà una finestra televisiva a la plataforma Xala. Els World Roller Games reuneixen a Barcelona, Sant Cugat, Vilanova, Terrassa i Mollet més de 4.000 atletes de 81 països. El patinador de Cardona, Pere Marcinyac, subcampió d'Europa d'artístic, s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
Completament especial. Clar, nosaltres al patinatge vam fer un mundial a Reus el 2014, però aleshores ja era júnior, no? I tot i així és el millor record que tinc de la meva història com a patinador, no? Doncs aquí, a Barcelona i al Palau Sant Jordi, doncs clar, sembla que sigui realment això que diem, no? Un somni i un moment que segur recordaré al llarg de tota la meva carrera.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mulla't.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Llibre, amb Joan Fàbregas.
Hola, avui us vinc a presentar un llibre titulat El risc més gran. L'autora es diu Laura Pinyol i està publicat per Editorial Amsterdam. La Laura Pinyol i Puig va néixer a Terrassa l'any 1979, és periodista i aquesta és la seva primera novel·la. La Laura és especialitzada en comunicació i també col·labora en diversos mitjans escrits, com el diari Ara, el Nació Digital i Descobrir. I, a més, doncs, dirigeix també una agència de publicació. La novel·la, El risc més gran, és la història de la Júlia, que és una dona de 34 anys que un dia decideix deixar enrere el Vallès i marxar amb els seus dos fills a Prat de Comte, que és un petit poblet de la Terra Alta al sud del nostre país. Ho fa després d'una trencadissa emocional i amb la sensació d'haver quedat atrapada en una teranyina que els altres han teixit per ella. Lluny de la ciutat, la Júlia ha d'aprendre a conjugar la seva vida amb els buits que han deixat les persones que s'estima, com ara la seva mare, carismàtica, el seu marit, distanciat, l'amant, la seva amiga Tona, i a la vegada endreçar els records i sobreposar-se a les incerteses. Aquesta és una novel·la que parla de relacions entre una mare i els seus fills, entre una dona i diversos homes, entre dues amigues, entre una família. Són relacions entre persones que tenen com a denominador comú aquest personatge tan ben dibuixat que és la Júlia Soteres, que és la nostra protagonista.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.